Volem abordar ara un assumpte important, vital, per al nostre funcionament com a illa i, a més, també per a la nostra sostenibilitat mediambiental. Estem xerrant de la gestió de residus. A més, recordem que en àmbit europeu, de cara al 2020, que està aquí mateix, l'any vinent, doncs ja haurem d'haver reduït un 50% els residus que no s'estaven reciclant. De tot això en volem parlar amb Nadícia Aguilera, la consellera de Medi Ambient del Consell Insular de Formentera. Benvinguda a Ràdio Illa, consellera.
Molt bon dia.
A veure, primer de tot, a poc, però anem avançant cap a reciclar més. De fet, ja hem pujat un 5,2% pel que fa a la taxa de reciclatge respecte a l'any 2017. Estem sempre xerrant de dades del 2018, no?
Sí, en aquest cas sí, són un augment de 5,2%, que és, sembla igual poca cosa, però en el que és el tema de gestió de residus, amb totes les mesures que hem intentat continuar fent, és una bona dada.
A veure, com s'explica aquest increment del 5,2%? És un tema que la gent, de forma automàtica, diguem-ne, ho està fent bé o a què respon això?
Bueno, aquest any hem ampliat el que és la recollida de matèria orgànica. Aquest servei és un servei porta a porta destinat únicament als grans productors. Aquests que generen més residus, pues hem decidit anar a recollir-los la matèria orgànica. I aquests són 140 establiments repartits per tota la illa i aquesta matèria orgànica és el residu que es queda a Formentera. Després fem un compost i aquest producte és ja un nou producte que és apte pels camps de Formentera. Per això que el més important és que el residu no surt de Formentera i per això les taxes han millorat.
Clar, o sigui, entenem que aquest increment del reciclatge de més del 5% es deu en part doncs, a aquests establiments que han generat més de 500 tones de matèria orgànica que en aquest cas no ha passat a la fracció de rebuig i per tant no s'ha enviat a Canaputxa. Això seria?
Sí, això seria lo que és la part de matèria orgànica que és la que més pesa. Nosaltres, amb les caracteritzacions que són en l'avaluació que es fa cada any de lo que porta la bossa de rebuig, el 50% és matèria orgànica. Aquesta matèria orgànica té molta d'aigua i gairebé és la fracció que més pesa. Entonces, si tu estratègicament, si tu intentes fer mesures per reduir això que envies a Eivissa, que és el que més pesa, doncs, òbviament els resultats són millors.
Clar, això és una dada interessant, no? O sigui, de la bossa de fems de rebuig, la meitat és orgànic, o sigui que la meitat podria quedar-se aquí i, a més, doncs, tenir una matèria primera per fer compost, no? El que passa és que els particulars encara no podem fer, diguem-ne, separació orgànica, no sé que ho fem a casa amb una compostadora, com ja ha fet el Consell, que ja ha fet alguns cursos per compostatge domèstic, etc. Però clar, quan hi hauran, com veiem, no sé, a ciutats com Barcelona, doncs aquesta fracció d'orgànic també als contenidors. Això està previst que algun dia passi?
Dintre del Pla Director de Residus, de moment estem enfocats a fer la recollida de grans productors i depenent de com vagin aquests resultats, perquè com sabem les directives europees marquen el 50% de reciclatge pel 2020, veurem si se fa extens a recollir la matèria orgànica a el que són els domiciliaris. L'altre dia en roda de premsa vam explicar dificultats que té fer una recollida porta a porta en una illa com Formentera, on la població és en disseminat i els costos de la recollida són gairebé 2 milions a l'any. Per tant, augmentar un servei no és cosa d'augmentar la ruta del camió amb vores.
Ara mateix són 2 milions a l'any. Ara mateix.
Ara mateix són 2 milions a l'any.
El que ens costa els camions d'escombraria, la gestió dels contenidors, etc. El personal que hi treballa, és això, no?
Sí, en aquests 2 milions s'inclou la neteja de platges, entonces si només fem referència a lo que és la recollida de residus i el servei de deixalleria, són 1,5 milions.
Bé. Clar, però jo no li plantejava tant que venguessin a recollir-me l'escombraria a la meva casa disseminada, sinó que hi haguessin contenidors, igual que n'hi ha de grocs, verds i blaus i grisos, també hi haguessin de marrons, posam, no?, per aquesta fracció d'orgànica.
Sí, en aquest cas seria ficar el cinquè contenidor. Aquest cas sí que està previst dintre del pla director de residus que esperem aprovar pronte, perquè la gent pugui a casa seva fer aquesta separació i portar-lo a un contenidor a la via pública, sí.
I això queda cara l'any vinent o...?
Això, ara mateix, la contracta de residus està en el seu darrer any. El 2020 començarà, estem preparant ja la licitació i, per tant, a partir d'aquest 2020 entrarà un nou servei, una nova contracta amb noves condicions i millores en el servei.
Bé, i després pel que fa a les altres fraccions, s'ha millorat en alguna de les altres fraccions? Es recull més vidre, es recicla més cartró o potser plàstics i envasos?
Bueno, el vidre segueix mantenint-se amb la fracció que més es recicla. Penso que perquè és tradicional, té més tradició reciclar el vidre i també perquè pesa més, també es reflexen en les dades. I una altra dada que sí que ens ha sorprès és l'augment del 15% dels envasos respecte de l'any passat. Si pensem que els envasos són els que menys pesen, les accions que s'han fet durant aquest any han donat el seu resultat. Hi ha hagut una ampliació del servei porta a porta. Tots els establiments del Parc Natural fan una recollida selectiva d'envasos i se les recull cada dia. A més, hem fet una prova pilot de les màquines d'envasos a l'illa de Formentera. Aquesta prova pilot va ser de 3 mesos i vam recollir 16.000 envasos, però sobretot el que feia aquesta campanya era conscienciar, sobretot als més petits, de que reciclar té premi. I també altres qüestions que s'han modificat per augmentar els envasos han estat canviar les bústies dels contenidors grocs perquè sigui més fàcil de reciclar.
Clar. Sí. Bé, el que sí que té premi és que reciclar té premi, diguem-ne, per la butxaca de tots els formenters en general. No? A veure si ho expliquem això. A veure, tenim, d'una banda, la fracció de rebuig. Aquest rebuig s'ha de traslladar, s'ha de transportar cap a l'abocador de Canaputxa perquè Formentera és l'única illa balear que no té abocador. El que tenim està clausurat. Això costa 1,2 milions d'euros, dels quals el govern balear paga aproximadament uns 750.000 i el Consell doncs, aporta el 500.000 restant. En canvi, les altres fraccions, vidre, groc, plàstic, perdó, el vidre és verd, plàstic, groc i el cartró i paper, que és blau, aquestes no només no ens costen sous, sinó que encara fem un poc de negoci, no?
Sí, aquests materials que són reciclables s'entreguen als recicladors i ells ens paguen uns diners. Per tant, per exemple, dels envasos i del paper rebem aquest any uns 160.000 euros. Pel vidre hem rebut quasi 50.000 euros. Per tant, amb aquestes xifres, això no vol dir que el Consell guanya diners, sinó que el Consell recupera diners per continuar amb la recollida.
Clar, abans parlàvem que de cara al 2020 la Unió Europea exigirà, no només a Formentera, sinó a tots els territoris de la comunitat, que es recicli el 50% dels residus que generam. A quant estem a Formentera ara mateix? Diria que menys del 30%, no?
Ara estem al 29%.
29%. Clar, ens queda bastanta feina, no? Ens queda un 20% en un any. Com ho farem, això?
Sí, ara es tracta de millorar de lo que és plantejar bé la nova contracta, en la que introduïm totes aquestes millores i ho fem extens a tota la illa. Ara estem fent la recollida de matèria orgànica només durant 5 mesos de l'any. Tenim encara marge per ampliar aquesta taxa amb els 12 mesos de servei i altres mesures, com bé has dit, d'introduir el cinquè contenidor a la via pública i igual fer altres tipus de recollida selectiva com són millorar el tema de les màquines.
El que passa és que, clar, amb algunes fraccions com plàstic, vidre, cartró, costa pujar, no? Quan estem ara, per exemple, abans ho mencionava, reciclatge de paper i cartró és el 9% del total, però, clar, sabem quan paper i cartró es recicla i quan, no? O plàstic o vidre?
Això dintre de les caracteritzacions de les bosses, n'hi ha uns...
Caracteritzacions vol dir obrir les bosses i mirar a veure què hi ha a cada bossa de rebuig, diguem-ne.
Sí, el que comentàvem abans, lo més gran és la matèria orgànica i després pues, el vidre, quasi no hi ha dintre de les caracteritzacions, serien els envasos, sobretot. Els envasos encara costa que la gent...
Costa que la gent tiri el pot de iogurt al plàstic, eh?
Sí, ja. Sí, sí.
Bé, doncs més ens val que ens anem posant les piles perquè l'horitzó europeu de 2020 ho marca bastant clar. Hem de passar d'aquest 30% de reciclatge que avui en dia estem fent a Formentera, que per cert, en l'àmbit estatal, diguem-ne, estem al... bé, no? Vull dir, a Espanya la mitjana de reciclatge als municipis espanyols és molt inferior.
Sí, el que és les dades de Balears anem bastant bé. N'hi ha altres municipis que, per exemple, Esporles, crec que és el número 1 en el rànquing. Aquest municipi no és tan turístic com és Formentera. N'hi ha altres també que ja, com Sant Llorenç, ells tenen unes bones taxes de reciclatge sobre el 40%, i aquest sí que és turístic, però com sabem, a Formentera tenim molt de disseminat, que ho fa molt més costós i més difícil. La clau està en el porta a porta, segons ens indiquen els experts i el que són els altres models que estem intentant copiar.
Porta a porta per negocis.
Porta a porta per negocis, sí.
Clar. I a més està pensant que els últims pressupostos participatius, em sembla que era l'Associació de Veïns d'Escaló, que va plantejar que les papereres que hi haguessin als pobles també tinguessin aquestes fraccions, no?, que poguessis tirar paper, cartró i vidre, el que sigui, no?, per separat. Pot ajudar també, no?
Sí, pot ajudar, és una bona idea, el que hem d'afinar bé el tir, perquè està bé intentar oferir el que és el reciclatge de totes les fraccions al carrer, però has de mantenir un equilibri entre els costos, el que te costa recollir-ho, i els beneficis que pots obtenir. En la via pública el que s'ha plantejat és que es faci una recollida d'envasos, sobretot, perquè és el que se va consumint pel carrer, tal com ho tenim a les platges. Bé. Que tenim rebuig
i envasos.
Sí.
Bé, altres coses, els voluminosos, increment de voluminosos, també s'han recollit més mobles, i sobretot mobles, no? Aquests residus grossos, que potser nosaltres no podem doncs, reciclar ni recuperar, i els podem tirar a la deixalleria portant-los nosaltres, o si no, amb un servei gratuït, que te'l venen a recollir a casa, cridant al 900-102-656. Repetim, 900-102-656. El tema dels voluminosos també és important. Ho dic perquè, tristament, a vegades encara trobam vestigis d'aquella costum antiga de Formentera de quan un moble estava vell o un matalàs, igual deixem abandonat a qualsevol banda, no?
Sí, igual n'hi ha un... Per nosaltres és una feina extra, perquè hi ha que fer una recollida diferenciada a el que són els punts de contenidors. A vegades ho neteges i de seguida... trobes més residus, però també trobem que hi ha un... necessitem millorar el que és el tema de la reutilització. Entonces, a vegades te trobes amb gent que diu que té residus per ells, però que es podrien reaprofitar, i que per això a vegades us deixen al costat dels contenidors. La reutilització és algo que hem de treballar, hem d'intentar habilitar un lloc o un sistema per a aquells residus que encara no han d'anar a un abocador, sinó que poden tenir una altra vida, i per això les dades que ens mostren d'aquest any són que s'han augmentat un 13% respecte de l'any passat. Això penso que fa referència a que s'estan fent més reformes, més canvis de mobiliaris, i per això dintre del pla director també és un dels objectius per la nova contracta de residus.
L'horitzó europeu 2020 és el que marca, no? Arribar al 50% del reciclatge, però el 2030 diria que hi ha encara un altre horitzó, no?
Sí, el 2030 són el 60%.
Caram. Bé, doncs tenim molts de deures per fer. Per cert, el govern balear ha aprovat aquesta llei de residus. Com es valora des del Consell Insular de Formentera? N'hem parlat aquí a la ràdio, entre altres, doncs, per exemple, es vetaran els utensilis per dinar, no?, els coberts i tal, que siguin d'un sol ús de plàstic, tot haurà de ser compostable, també les càpsules de cafè, les maquinetes per afaitar, els encenedors, etc.
Sí, ho valorem molt, molt positivament. Pensem que el govern balear ha de ser molt valent. Ara tenim altres països europeus que copiaran aquest model, i per això crec que tindrà molts altres efectes, no només emprenyar a igual lo que emprenyar als comerciants, perquè és una acció, per exemple, com tenim dificultats en el que és la depuració d'aigua, tots aquests bastonets que també es prohibiran faran que les depuradores funcionin millor, farà que la gestió de residus sigui molt més sostenible.
Els bastonets aquests de les orelles, no? Això també són un diable, no?
És un diable, sí.
Per lo que seria la xarxa de sanejament, igual que les tovalloletes d'un sol ús. De fet, ens deien des de Quali, almenys fa un o dos anys, que cada 15 dies havien d'anar mirant els filtres, les bombes, perquè si no s'acaben embussant i era pitjor, al final.
Sí, sí, tot té un...
Seguim
intentant conscienciar a tota la ciutadania que allò que fiques als retretes pot acabar després a les platges. Estem fent neteges de platges i els principals residus són aquests residus petits que no es descomposen. I amb aquesta nova llei de les Illes Balears, el que s'intenta és que tot sigui reutilitzable o que sigui compostable, perquè no acabi als abocadors. I si ho pensem, som illes, tenim un territori que és molt limitat i és una llàstima que haguem de continuar fent abocadors quan el que volem és tenir un paisatge que sigui agradable i que els residus puguin anar a tenir una segona vida o que es facin una gestió molt millorada.
Per cert, pel respecte al pla de residus de Formentera, hi havia contemplada una planta de compostatge i també una planta per gestionar residus d'obra, no? I després poder arreglar camins amb aquells residus d'obres triturats i tal. Com està això? Com anirà?
Ara mateix estem pendents de la Comissió Balear de Medi Ambient. Si ens donen l'okay, podem iniciar a plantejar el que és la planta de compostatge. Ara mateix estem fent un compostatge que és més rústic. I amb aquesta nova compostatge seria una planta tancada per evitar olors i per millorar el que és el sistema i que vagi més de pressa. A més, els residus de construcció són un altre residu que pesa molt, per tant, és molt important reutilitzar-lo i donar-li una segona vida i per això s'ha plantejat aquesta nova planta on es podran obtenir materials amb molt més baix cost del que ara els constructors estan utilitzant.
Vol dir àrids, coses per l'estil, no?
Sí.
Bé, al respecte de la planta de compostatge, quan estarà coberta la planta de compostatge? Vull dir, perquè ja sap que ha estat això objecte de queixes per part dels veïns, que diu que hi ha mala olor, etcètera. Tenen alguna previsió de quan hi haurà una planta de compostatge tancada? És a dir, quan els veïns deixaran de sentir males olors?
Bueno, ara mateix la comissió ho ha d'aprovar perquè les plantes anirien a cap de barberia i una vegada que ho aprovin podem fer lo que és l'encàrrec de la planta de compostatge.
O sigui, estaríem parlant d'allà cara 2020 com a poc, no?
Sí.
Bé. Sí, quan diu la consellera d'Escap de Barberia refereix això, als terrenys de la planta de transferència, l'antic abocador d'escap, etc. Bé, hem parlat de tema de residus. Abans que se'n vagi, consellera, un dels grans projectes d'aquesta legislatura, el tema de la regulació de l'estany d'Espeix, com està l'assumpte?
Pues ara mateix estem molt contents. El projecte està publicat a lo que és el BOIP i està en exposició pública. Esperem que no hi hagi moltes al·legacions. Només està en exposició pública lo que és com són els pantalans, com són les boies ecològiques, com estan repartides per l'estany, i pensem que aquest treball s'ha fet partícip també a lo que són els usuaris de l'estany d'Espeix. S'ha explicat en la secció del Consell d'Entitats de Medi Ambient i Territori i, per tant, pensem que les al·legacions aniran de forma positiva per tal que el govern de les Illes Balears, que és l'òrgan competent, pugui tenir l'autorització de costes i per això després firmem un conveni de col·laboració amb el govern perquè el Consell pugui assumir aquesta gestió per tal que els fondejos es puguin gestionar de la millor manera possible.
Clar, expliquem-ho bé, o sigui, això seria competència del govern balear i el que es vol fer des del Consell Insular és que a través d'un conveni l'administració autonòmica cedeixi a l'administració pròxima insular doncs aquesta gestió. Bé, en principi han d'haver-hi, com a molt, segons es va dir en un primer moment, 285 embarcacions, així queda la cosa?
Són 285 repartits entre fondejos ecològics, que són boies.
207?
207, i després un 78 amarres en pantalans.
Pantalans desmuntables, entenc.
Pantalans desmuntables.
Bé. El projecte està pressupostat en 540.000 euros. Finalment es paga amb l'impost de turisme sostenible, no?
L'impost de turisme sostenible gairebé cobreix el cost total.
Bé, i qui diguem-ne, qui estarà gestionant aquests amarratges, pantalans, o sigui, hi haurà algun tipus de servei? No sé, estava pensant, els que estiguin fondejats enmig de l'estany, com arribaran allà? Ho dic perquè si s'ha fet una feina per llevar barques auxiliars i tal, com ho faran això?
Sí, la idea és, vam trobar que quasi el 33% del número de barcos que havien a l'estand de Space, no només vam comptar les barques que estaven dintre de lo que és la zona de mar, sinó que ahir vora la mar hi havia molts d'auxiliars.
Sí.
Entonces, està plantejat que des de els pantalans hi haurà un servei de marineria, una barca que pugui transportar a la gent des de terra cap al seu barco que estigui en les boies, perquè els dels pantalans no necessitaran cap assistència, amb barca, i a través de les ràdios es podrà avisar, tal i com funciona una marina seca, que tu avises al servei de marineria que dintre de mitja hora vas al teu barco i estaran preparats amb la teva barca, pues a l'estany després podran recollir-te de qualsevol banda de l'estany per portar-te a la teva barca.
I que amb una pneumàtica petita una cosa així es farà, no?
Una pneumàtica petita, sí.
I això, diguem-ne, serà un servei propi del Consell Insular o externalitzareu a una empresa privada?
Una de les condicions serà que aquest servei sigui pròpia de l'administració. És una regulació que es fa per un ús públic i és molt important que aquesta imatge es doni, que no és una instal·lació per fer diners, sinó que és una instal·lació que es dona els serveis als usuaris per tal de que l'estand d'espais es mantingui protegit i que tingui un millor aspecte de lo que té ara mateix. N'hi ha s'estan fent feines de manteniment, s'estan fent tot tipus d'activitats que un estand d'espais dintre d'un parc natural mereix molt més protecció de lo que té ara.
Parlant de la protecció, diria que en aquest pressupost de 540.000 euros hi va inclòs no només la instal·lació dels pantalans i dels fondejos ecològics, sinó diria que també la retirada dels, el que anomenem els morts, no?
Sí, primer es faria...
Aquí tindreu feina, perquè hi ha centenars de morts.
Sí, aquí és primer la neteja de tots els morts i que després la instal·lació de nous, abans de ficar nous fondejos hem de retirar del fons tot allò que trobarem.
Els usuaris que aconsegueixin alguna d'aquests fondejos ecològics o un lloc als pantalans desmuntables, sabem quan hauran de pagar?
Dintre del projecte n'hi ha unes tasses estimatives de lo que és en funció del cànon que ens fiqui, que fiqui costes,
sí.
Pues es ficaran unes taxes. Òbviament, les taxes seran no poden ser mai més que lo que es paga al port, perquè és un no tindràs els serveis que tenen a un port, només hi ha plantejat el servei de fondeig o d'amarratge.
Estem parlant de 50 euros al mes, de 100, de 200, de, no sé, de 400...
Està estimat per metre quadrat d'eslora i ara mateix està publicat dintre de... Són uns... No t'ho sabria dir ara mateix.
Bé. I després la gran pregunta, com els afortunats que aconsegueixin algun d'aquests fondejos o llocs dels pantalans podran tenir-los, no? O sigui, quin és el procés pel qual es seleccionarà, quines 285 embarcacions tindran lloc en el fondeig o en els pantalans?
Sí, en aquesta qüestió això haurà d'estar definit primer en acord amb la Consellera de Medi Ambient del Govern Balear. Per això necessitem aquest conveni on s'estableixi exactament com vol el govern, que és l'òrgan al final que ha de vetllar per la protecció del medi ambient. Igual, dintre d'aquests paràmetres, òbviament no hi haurà motos aquàtiques, no hi haurà embarcacions de més calat de lo que es pot entrar a l'estand d'espeix. Ara mateix n'hi ha una fondària d'un 0,80. Els pantalans i les boies poden... Els pantalans seran per barcos de fins a 8 metres. Les boies estan plantejades per un màxim de 10 metres d'eslora. I una vegada s'ha aprovat el projecte, perquè encara no sabem com anirà la informació pública, però pensem que anirà bé, se faran uns criteris i aquests criteris anirà per puntuació i, per tant, els que tinguin més puntuació tindran un fondeig i els que no, pues, hi haurà ara altres també s'està treballant en el que és la, la millora del port per fer una marina seca.
Sí.
I a més hi ha el tema del club nàutic, perquè el club nàutic sigui per Formentera. Aquests amarraments també estaran disponibles per aquella gent que potser no tingui un amarrament a l'estand space, tindrà una altra opció, que és el port de la Sabina.
I comentava la consellera, sí, que tingui més punts segons els criteris. Quins criteris? O sigui, antiguitat, tipus de barca, no sé.
Això encara no està definit del tot, però el que sí que ens indica la normativa és que aquells que porten més anys tindran més preferència.
Bé, queda clar. Un altre assumpte ja per anar acabant amb el tema del fondeig de l'estany d'Espeix, una altra mesura dissuasòria perquè la gent no deixi la seva barca flotant, diguem-ne, és a través de que la tinguin a casa i que la baixin a través de les rampes. Hi ha hagut algunes queixes al respecte d'aquella rampa d'escaló de Soli i s'havia parlat de reubicar-la. Inclús aquest va ser un dels temes que va sorgir en els pressupostos participatius. Com ho veuen? Ho veu factible, no sé si modificar o canviar d'ubicació la rampa o no? No sé.
Clar, estem pendents una mica de la regulació de l'estand space per veure què passa amb aquesta rampa, si la podem ficar cap a dintre de l'estany, que és la demanda que es fa, però una vegada tenim els fondejos col·locats i la regulació feta, serà més fàcil. Sí que és veritat que amb els temporals que hi ha hagut hi ha manteniment que fer en aquella rampa i estem intentant que tot sigui un pack i que es pugui millorar el que és l'activitat nàutica de Formentera per les persones de Formentera.
Quan començarà a haver-hi aquesta regulació del fondeig a l'estany d'Espeix? Aquesta temporada ja ho veurem o encara no?
Bueno, això depèn ara de com va el procés d'exposició pública, de l'autorització, lo ràpid que sigui costes, lo ràpid que signem aquest conveni i ens fiquem d'acord amb la consellera de Medi Ambient del Govern Balear i també un procés de licitació.
Moltes coses, jo no crec que arribem, no, aquest estiu?
Bueno, estem intentant córrer perquè això passi lo abans possible.
Consellera Daisy Aguilera, moltíssimes gràcies, que tingui una bona setmana.
Molt bon dia i gràcies, Ràdio Illa.